Tot costa.
Tot i l'exhibició de l'Atlètic de Madrid ahir a Sevilla, el Barça no es pot queixar del sorteig de Copa. El rival teòricament més dur és cert, però a doble partit i amb la tornada a casa. La millor drecera, em sembla a mi, cap al segon títol de la temporada.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
D'aquest divendres 6 de febrer de 2026, entre altres coses, el dia que el Barça, el masculí i el femení, han sabut la drecera, el camí cap al títol, als títols de Copa. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs mira que la notícia negativa del dia és la lesió d'una jugadora del Barça, Laia Alexandri. Ens ho temíem ahir quan la veiem sortir del terreny de joc del Di Stéfano en llitera i avui s'ha confirmat una lesió de l'encreuat anterior del genoll dret. Òbviament ha dit adeu a la temporada, perquè es feu una idea, l'última jugadora del Barça que va passar per aquí va ser Alexia i va estar gairebé 10 mesos fora. Per tant, és el que li espera Alexandri. Alexia més va tornar fins i tot, diria, abans d'hora. És a dir, abans del previst. Perquè normalment aquestes lesions, en el cas de les jugadores de futbol, acostumen a anar gairebé cap a l'any de baixa.
Alexia va tornar, després allà
després va tenir problemes,
sí, sí. Tombar rodó. En fi, esperem que Laia Alexandri es recuperi bé i tan aviat com sigui possible. De seguida, amb la Ruth Vilà, ampliarem aquesta mala notícia del dia.
I avui, i abans ho deies, avui s'han sortejat les semifinals de la Copa masculina i la femenina, que ja són a doble partit. La masculina ha deparat un Barça Atlètic de Madrid, l'anada al Metropolitano dijous vinent, a les 9 de la nit, la tornada al Camp Nou el dimarts 3 de març a la mateixa hora. És a dir, repeteix la semifinal de l'any passat, però amb els papers canviats. L'any passat la tornada va ser al Metropolitano. L'altra semifinal és enfrontar els clubs bascos, Atlètic Club, Real Societat. Pel que fa a la Copa Femenina, el Badalona va donar ahir la sorpresa, va eliminar la Real Societat i les semifinals per elles seran històriques. No han tingut per això gaire sort perquè les jugaran precisament contra el Barça. Les blaugranes van eliminar ahir el Madrid en un partit tens i trebat, però on van acabar golejant 0-4 com sempre. Aquesta semifinal entre el Badalona i el Barça serà mitjans de març.
Avui hem quedat amb la Nerea Carmona, central del Badalona, per analitzar una mica tot plegat. La victòria heroica d'ahir a Zubieta, aquesta semifinal contra el Barça i, en definitiva, com va aquesta temporada, que va semblar que encallava, però agafen un bon moment l'equip badaloní.
A la Lliga masculina, el Barça juga demà un quart de cinc contra el Mallorca, al Camp Nou, amb les baixes de Rafinha, Gavi, Christensen i Pedri. Flick, que habitualment no regala elogis a la Mina, avui ha dit que s'entrena com un campió, que té un talent increïble i que, pel que fa a la resta de coses, diríem, l'han d'ajudar. I encara en clau blaugrana, avui s'ha fet la signatura de l'ampliació de contracte de Fermín, del 2029 al 2031, a més de les jugadores joves del primer equip femení, Clara Serra Jordi i Aixa Càmera, fins al 2028, dia de renovacions a Can Barça.
En el cas de Fermín ha insistit, després l'escoltarem, que mai no es va plantejar sortir del Barça aquest estiu. Doncs ens podia haver avisat abans, perquè vam tenir unes setmanetes a l'agost ben curioses tots plegats.
Sí, amb preguntes al Tot Costa, eh?
Sí, sí, sí.
Vendríeu Fermín? Però no,
però
no hi havia cas.
Però... Bé, no hi havia cas.
Veure, no hi havia cas.
Fermín diu que no s'ho va plantejar mai. Nosaltres vam explicar a partir d'informació que s'ho estava plantejant. Vull dir, tampoc ara no. Vull dir...
No, però si diu que no, li haurem de fer
cas. La teva paraula contra la seva.
Bé, doncs, la credibilitat de cadascú. Ens ho van dir els redactors del Barça i jo me'ls crec, vaja. El Girona juga demà al camp del Sevilla a 6:45. Serà el primer partit després de la lesió de Ter Stegen. Michel ha dit avui que no ha parlat amb Gazzaniga. Avui comença a disputar-se la 23a jornada primera. Celta Osasuna a partir de les 9 del vespre.
No ha existit encara aquesta conversa Michel-Gazzaniga, que jo crec que donaria per un documental de Netflix.
No, però és que la seva reflexió és que si no,
sí, clar, si no
donava explicacions opcions abans, tampoc no, em donarà
no,
d'ara.
Això no és veritat, perquè a Gazzaniga li va explicar que jugaria a Ter Stegen.
Però ell diu que l'any passat, quan altres porters, diríem, sí, sí, que eren suplents perquè sí, sí, jugava a Gazzaniga, no els hi donava explicacions. Bé, en tot cas, l'Espanyol tancarà dilluns la jornada al camp del Villarreal. En bàsquet, el Barça visita a 8:45 del vespre al Baskonia, la 27a jornada de l'Eurolliga. L'objectiu és trencar la dinàmica negativa de les 4 derrotes consecutives.
Que és molt curiós, perquè el Barça, que està en una minicrisi, si guanya avui es posa tercer a l'Eurolliga. Evidentment, abans que arrenqui la transmissió a l'Antena Digital de Catalunya Ràdio, amb el Macià, la Lloberes i l'Ubac, saludarem el Macià perquè ens faci l'última hora d'aquest partit.
I el Barça d'handbol disputa aquest cap de setmana la Copa d'Espanya. El Barça hi arriba amb l'objectiu de revalidar per tercera vegada el títol que ja ha aconseguit els dos primers anys. Demà jugaran les semifinals, la primera entre el Logroño i el Valladolid, més tard, a 6:45, la segona entre el Barça i el Bidasoa. I avui s'inauguren els Jocs Olímpics d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo, que duraran fins al 22 de febrer, en què participaran un total d'11 esportistes catalans. La primera catalana a debutar serà la rider Nora Cornell.
A més, amb bones notícies per Tomàs Guarino, amb qui parlàvem.
Que s'ha confirmat que efectivament podrà jugar totes les seves músiques.
Podrà utilitzar tota la discografia d'Universal Studios i dels Minions.
Sí, sí. Doncs contents, després en parlem amb el Puig de Tomàs Guarino.
Sí, sí, hem quedat amb el Josep Maria Puig, qui serà, qui és l'enviat especial de TV3 a aquests Jocs de Cortina, per fer una mica de prèvia de calendari de quines són les opcions, les principals opcions catalanes en aquests Jocs. Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Atlètic de Madrid-Barça a les semifinals de la Copa masculina. Veieu el Barça campió? Us oferim dues possibilitats, dues opcions. Sí, si el veieu campió, o no, compta amb l'Atlètic, que realment ara mateix sembla que és el rival més fort. Després d'una final de 90 minuts sempre pot passar de tot. Però el veieu campió? Doncs podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials. Avui anem sobrats.
Ara, de seguida, en parlarem, però compta amb Lookman, el reforç estrella de l'Atlètic de Madrid en aquest mercat d'hivern, que sembla que està decidit a fer tots els gols que no fa Julián Álvarez.
0-5 va guanyar ahir l'Atlètic de Madrid al camp del Betis, per tant, haurà de prendre el Barça amb molta reserva aquesta eliminatòria.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí, a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
El senyor Bernat Soler ja ha intervingut. Hola, Bernat, bona tarda.
Hola, he fet cas a la codirectora, que aquest migdia m'ha demanat irreverència en el programa.
Ah, sí?
Sí, sí.
A mi m'agrada.
Indisciplina.
Sí,
que li agraden els tertulians que interrompen, que no són disciplinats. Sí,
el Costa no li agrada tant.
Ja.
No li deuen agradar, a mi sí. La Lady Gemma Herrero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Gemma també és molt irreverent, no, i també interromp quan cal.
Impertèrrita, tot i que aflorin en aquests primers 8 minuts del programa, segurament comentaris amb els quals no està d'acord, però ella guarda i ell li arribarà la pilota.
Ja aniré.
Els grans jugadors no van a buscar la pilota, esperen que els arribi, com també ha fet, i no vol dir que sigui un gran jugador, el Ferran Martínez. Hola, Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Gràcies. Sí, bé, bé. Bueno, anem fent.
És una mica escola rico, eh?
Sí, va, sí. Va. Si no entrem en detalls.
Tampoc ens hem de regalar, en fi, la vida.
La vida ve i quan anem fent, anem fent.
Molt bé, doncs bé, ens contents.
Regara perdut o...
No.
Coses que passen.
Setmanes millors hem tingut.
Vinga. Això era molt elegant, per cert, a la gala aquella.
No, és que és elegant, ell. Sí, sí, a ell li molesten aquestes samarretotes i aquestes coses que porta el presentador.
Per cert, que els nostres col·laboradors sempre estan ben atents. M'apunta el David Sánchez que Pablo Barrios estarà un mes de baixa. Per tant, l'eliminatòria contra el Barça, l'anada segur que no, i la tornada probablement tampoc hi arribi.
Baixa important, però vaja, el Barça tampoc tindrà Pedri. Recordo que quan es va lesionar Pedri, Servidor va dir, mirant el calendari, és un bon mes. Ara ens ha caigut un partit que aquest sí que sembla complicat. Ara de seguida en parlarem, però abans és divendres i, per tant, ja sabeu què toca.
La tutoria, pista número 1.
El nostre protagonista d'avui ha compartit vestidor amb Pep Guardiola.
aquí, eh?
Ha compartit vestidor amb Pep Guardiola. Podria ser Messi.
Clar. Sí, sí.
Molt bé. Parlem de centenars de jugadors entre la seva etapa de futbolista i la d'entrenador. Per tant, no veig ningú enviant.
No.
Haurem d'esperar.
Recordeu, li dic sobretot als participants aquí a la taula, no als oients, que poden fer el que vulguin, que no podeu fer ús dels vostres mòbils per buscar informació.
Molt bé
que hagis mirat el Bernat Soler.
No, s'ha mirat els... No, perquè la Sonia em diu, de tant en tant, recorda quines són les normes del joc.
Això és perquè potser algú se les ha saltat, aquestes normes, no?
La Sonia no s'acaba de fiar de tu.
Molt bé. Això semblen les eleccions del Barça, que es prega concòrdia i esportivitat, després ja veurem.
Ferran i Bernat s'estaven desafiant abans d'entrar,
sí.
Eh? Ah, sí? Sí,
sí. I atenció.
I atenció, eh?
Avui hi ha baralla de galls a la tutoria. Vinga, va, som-hi, que hem de recordar que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Ens acompanya Vicente del Bosque. Buenas tardes, don Vicente.
Hola, buenas tardes, Rubi compañía.
Supongo que los motivos de Piqué son variopintos, pero que un jugador se harte de que le aticen, de que le silben los suyos, por decirlo de algún modo, no parece muy normal.
Yo creo que tampoco él se siente de nadie gusto, ¿no? Pero si en algún caso nosotros tuvimos la tentación de decirle algo a él, te dabas cuenta que no sufría. Me dolía porque yo creo que independientemente fuera Piqué o fuera otro... No era correcto lo que se estaba haciendo, pero bueno,
justo
cada
que
uno
pensaba.
Que lo lleve en su conciencia y nada más. No podemos luchar contra un enemigo que es imposible de convencer, imposible.
Tot costa una dècada.
Vicente del Bosque, campió del món amb la selecció espanyola, que va passant el seu dia pel Tot Costa, evidentment, i com ja heu escoltat, amb l'assistència i la producció del gran Lu Martín. Ara sí, arrenquem amb la mala notícia del dia.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
De dies de merda, potser la veïna et detesta, potser a la feina t'insulten, potser la vida et sembla absurda.
Mira, Joan Dausà ha reflectit en aquesta nova cançó els pensaments de Ferran Martínez. Welcome to my party. És a dir, suposo que la cançó deu anar millorant.
Potser dedicada... Que estàs molt bé, eh?
Sí, sí.
Potser dedicada a tots els futbolistes, perquè diu, potser a la feina t'insulten. Doncs mira, és el gremi de futbolistes que s'ho viu habitualment.
O els periodistes.
Els periodistes, també.
Sí. Molt bé. Joan Dausà sempre present en les nostres oracions, i en aquest cas en les del Salva Pou. Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquí ve d'un dia de merda. És
aquesta Laia Alexandre, sí, sí, efectivament. Pensava que anaves a dir tu. I
No.
Laia Alexandre, sí. Fora conyes, ahir ja a la TDG ja ens explicàveu com l'havien de substituir a poc de començar el clàssic femení. Era evident que tenia alguna cosa al genoll.
Feia molt mala pinta per com va ser, sí, la jugada i els gestos de la jugadora, que plorava la pobra...
Sí.
Doncs avui s'ha confirmat tot el pitjor que podíem esperar.
Sí, ahir ja ho preveiem, però tenim aquest precedent de Payor, que tothom es va pensar que s'havia trencat coll i barres, i finalment no, i per tant hi havia aquest bri d'esperança en què les proves que han fet aquest migdia a Barcelona doncs confirmessin una altra cosa, però no, el que diuen és que té un trencament al lligament encreuat anterior del genoll dret, per tant, una lesió molt greu, la operaran en els pròxims dies, i el temps de baixa no ens el donen ara, però sí, com comentàvem, entre les jugadores del Barça, el temps estimat de baixa després d'una lesió com aquesta és aproximadament d'un any. És a dir, que la jugadora perdrà molts mesos de joc, ahir estava afectada, avui encara ho estava, el vestidor també ho estava i ho està, tota la gent del club que tracta amb la Laia i el seu entorn pròxim, doncs, estan molt afectats per aquesta lesió de la jugadora, que vaja, que mai havia tingut una lesió tan greu com aquesta. És veritat que quan començava l'Atlètic de Madrid es va trencar el radi al cúbit, però és una lesió de braç que no li va impedir jugar tant de temps com, com el que estarà ara sense jugar l'Ai Alexandre.
Bé, evidentment és la pitjor de les notícies per ella, però tal com està la plantilla del Barça, també és una notícia terrible pel mateix equip.
Li complica la vida al Barça aquesta temporada.
I la que ve,
exacte. Sí, complica molt la vida aquesta temporada i la que ve. Ara és veritat que Mapi té una lesió al turmell que en uns dies es recuperarà, però clar, és un Mapi i el següent recanvi amb molt nivell de l'AIE, amb molt nivell de Mapi. I de cara a la temporada que ve, crec que l'últim Fem Futbol que vam parlar del tema de Mapi deu fer un mes, que vam explicar que el Barça no havia fet una oferta encara de renovació a Mapi León. Ara mateix el Barça encara no ha fet una oferta de renovació a Mapi León, però clar, la situació de l'Aia els hi complica molt això, pensar en el final d'aquesta temporada i sobretot pensant en la temporada que ve, que si el Barça decidís no renovar Mapi, de moment no ha fet oferta de renovació encara a Mapi, si ha de venir una jugadora nova hauria de ser per jugar gairebé.
Clar. És que ara mateix tens una central per la pròxima temporada, que és Irene Paredes. Sí, no saps què passarà amb Mapi, Alexandre està lesionada, i és que ja no tens més centrals del primer equip. Ahir va haver de fer Aixa Càmera, que és lateral de central. És cert que pots recuperar alguna jugadora que tens cedida a central, Martina Fernández de l'Everton, però el Barça ja segurament havia de plantejar-se, si no renovava Mapi, fitxar una. Ara potser n'ha de fitxar dues.
I ha de fitxar algú que no necessiti... O sigui, que no
que
el
sigui
temps.
Rendiment immediat.
Exacte, rendiment immediat, perquè l'Ai havia de ser segurament la titular l'any que ve i fitxar algú que ens anés foguejant.
Si has de renovar Mapi, ara venen eleccions. O sigui, fins d'aquí un mes, pràcticament, si no té l'oferta de renovació ara...
No la té, no.
Doncs difícilment li arribarà els propers dies.
Els executius poden treballar, però és cert que no pots firmar res.
Però executar-ho finalment, fins que no hi hagi... No, fins que no.
Però una renovació no la pot executar la Junta...
Haurà de tenir el vistiplau de la Junta Gran.
Un ínclit president de la gestora, de nom Ramon Adell, va fitxar Arda Turan i Aleix Vidal.
Sí, sí.
I que Déu el tingui a la glòria, perquè...
És a dir, no es pot aturar l'activitat del club.
I vostè pot fitxar i desfitxar qui vulgui.
I en aquest cas estem parlant d'una renovació.
Una altra cosa és que no sigui el millor, però... I us dic una altra cosa. Si els tècnics del club, en aquest cas Marc Vives, arriba a un acord amb Mapi per renovar de paraula, tampoc. No crec que canviï molt si està fent.
Però ara una cosa és el que el Barça ha de decidir, si li fa una oferta, si pot oferir-li un contracte potser semblant al que té ara o no, i després Mapi també haurà de decidir, perquè Mapi, si no li han dit res a 6 de febrer, potser també ha pres les seves decisions.
Sí, està clar, està clar. Jo, de fet, que una jugadora del pes de Mapi a 6 de febrer no li hagis dit res... Sembla un evident missatge de quan arribem al 30 de juny, moltes gràcies. Vaja, jo, si fos Mapi, m'ho hauria pres així. Evidentment, de fitxar ara mateix, tot i que sigui una lesió de llarga durada,
no funciona com el masculí, sobretot amb els temes del fair play, que encara el Barça està collat també al femení, i encara que hi hagi una jugadora lesionada per mesos, no pots utilitzar aquells diners per fitxar-ne una altra.
D'acord, doncs haurà de sobreviure...
Perdona, no he comptat Marta Torrejón, que inicialment era lateral, però és veritat que en els últims temps estan comptant-la com a central.
Sí, sí.
Bé, veurem com s'ho empesca Pere Romeu, però és evident que haurà de tirar endavant amb el que tingui. Esperem que Mapi torni de seguida a l'activitat i es noti una mica menys, i si no haurà de ser Torrejón, i si no Aixa, i si no mira avall a veure què...
O Patri, no? Algun cop també...
També
ha passat a ser central. Sí, sí.
Clar, però és que tampoc al mig del que em va sobrar.
No, exacte.
El Taitana, i igual, és que ahir pensava, sí, Aixa juga de central, però és que el lateral ara tens zona,
sí,
però...
Sí, sí, està agafat amb pinces.
Molt bé, després parlarem del 0-5 d'ahir a Madrid.
4-4. Va ser molt emocionant, va ser, Sònia, molt emocionant.
Va ser molt trabat, molt tens, però va ser... Diré que va ser el pitjor partit dels tres i on el Madrid va tenir menys opcions realment de guanyar.
Que no fos això, que me l'imaginava molt igual empatat i després em va semblar que era com un 0-5.
A... Sí, exacte. Gairebé,
vas comptar-lo. Deu venir d'aquí el meu error. Ruth, fins ara.
Fins ara.
Tarda una mica arrencada, ara, ara.
Aquesta li agrada.
Aquesta és bona, sí. These Days, de Bon Jovi, diu el Salva Pou, que ja m'estranyava, que avui, tal dia com avui, fa 30 anys que va sortir un dels grans temes de Bon Jovi. És quan érem joves. A tu t'agradava Bon Jovi?
Sí.
No, no dic ell, eh?
La, sí, sí,
grup,
sí, la banda, tenien temes rucs. Mm-hmm.
Molt bé.
Molt de Bon Jovi.
Que sí, 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 sí.
Wow, living, eh? On et creies?
Molt bé.
Pensava que estaven els micros tancats.
Bé.
Tenia un separador.
Muntarem el Festival de San Remo amb Miguel Rico i Bernat Soler. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal? Ja té un segon podcast, no? Després d'intentar cantar. La Bohèmia. Ara li queda un Bon Jovi.
La pròxima amb Bon Jovi, ja tens raó, ja. A veure.
Mira que valent que ve avui, eh? Mànega curta, tu.
Sí, sí, avui
veus?
Sí.
Ja està recuperat.
Com tu, sí, sí, com tu.
No, però del fred que vas passar ahir, pensava...
Ah,
que...
sí, sí, home, no. A veure, vaig amb doble mitjó i bota perquè, clar, m'han hagut d'intervenir.
Feia bo en Madrid, eh?
A mi, del peu. Quants dits del peu et queden?
No, me'n queden sis, després dels quatre d'ahir.
I vas perdre un dit per gol.
Ah, això mateix, això mateix.
Quin tio més exagerat, mare meva.
Però si hi ha cabines allà...
Sí, però la prèvia és dura. La prèvia és dura.
Va estar 3 hores a l'intempèrie.
Vaig anar amb temps i resulta que allà no tornen l'estadi fins una hora abans.
A veure si estàs d'acord amb mi. Saps què és la prèvia dura d'anar a Valdebebas? Aquell passeig des que entres a la porta i comences a veure copes d'Europa. I ve una, i una altra. I ja portes bastanta estona i vas per la de 1960.
Però les copes d'Europa no estan al Bernabéu.
No, però allà tenen unes reproduccions a Valdebebas en mida gegant. O sigui, mira, gairebé més gran
que
una persona.
Que si vols...
Fer aquell recorregut, si va fent les paradetes, trigaria 3 dies.
Jo recordo la sensació de dir, bé, encara em queda mig camí i només vaig per la copa d'Europa del 66, no sé quina era. Clar, i després arriben les d'en color. Jo crec que els hi falta camí per posar les
Champions. Sí, també t'haig de dir que el tema de queixes...
Sí,
el tema de queixes per caminades llargues, aquest li deixo a Jordi Costa. Jo sóc més de temperatura. Costa que es queixi de les caminades i la cartuja.
Ara fa pinta que tornarem aviat a la cartuja. Ja veuràs com aquesta vegada no faig dues vegades el camí.
Jo la tornada la recordo bé, home.
La tornada va ser molt agradable, sí, sí. L'anada no tant. En fi, el Salmo, precisament ara que parlem de la cartuja, ens havia parlat del sorteig de copa d'aquest migdia que a primer cop d'ull dius, home, hòstia, l'Atlètic de Madrid, però si dones un parell de voltes et pot acabar agradant. Vaja, a mi m'agrada el sorteig.
Sí, a veure, és una... la semifinal segurament entre els dos equips més potents que queden en competició amb tots els respectes a l'Atlètic de Bilbao i la Reial Societat. L'anada és al Metropolitano, dijous vinent, dia 12, a les 9 de la nit. La tornada, al Camp Nou, el dimarts, dia 3 de març, també a les 9 de la nit. L'altra semifinal, evidentment, Atlètic de Bilbao, Reial Societat, l'anada s'ha més i la tornada a Noeta. A tot això, la final s'avança una setmana, s'havia de jugar el cap de setmana del 25 d'abril a la Cartuja, finalment es jugarà el cap de setmana del 18 d'abril, 18-19, no hi ha data fixada perquè s'ha d'acabar de parlar encara amb la monarquia espanyola per temes d'agenda, però vaja, en principi serà el dissabte 18 d'abril, i aquest canvi es deu bàsicament a no coincidir amb la fèria d'abril.
És que posem per cas, si és l'Atlètic de Madrid els cau més a prop, però si és una final Barça contra un basc a Sevilla, i la foten un diumenge a la nit, anirà Rita. Vaja, o gent que no tingui feina i tingui molts diners. Però...
O que es manifesta. O gent que es manifesta el dilluns, eh? No crec que hi hagi gaire problema, eh?
Tu creus?
Jo crec que sí.
Mira, l'any passat...
En uns quarts de final de Champions, fora de casa un dimarts, un dimecres, hi va molta gent,
Sí, home, però un quarts de final de Champions, no, amb tot el respecte, no és un Barça Athletic Club que estem tips...
Home, però...
Final de Copa... si vols, t'omplen tot l'estadi.
Ah, sí, dic una cosa, que un desplaçament hi van 3.000 persones de Champions. Un desplaçament de Champions hi van 3.000 persones. Aquí van 30.000.
L'any passat, com correspon a un clàssic, hi va haver castanyes per tenir entrades per anar a Sevilla i després dificultats per arribar-hi. Però castanyes, ja et dic jo, que si la final és contra un dels bascos, no fem 40.000 entrades ni de conya. Vaja.
Però és que, bé, no sé. Normalment s'omplen totes, vull dir, s'esgoten totes les entrades.
Partint de la base que quan jugues contra l'Atlètic Club, tres quarts d'estadi el tenen
ells. Perquè les neutrals se les queden ells, que són els que els trepitgen poc la final de Copa. El Barça la trepitja més.
Disculpeu la digressió, perquè serà dissabte i ja està.
És una final molt turística, entre cometes, per això que comenteu, i el fet que no puguin encara posar el dia, també, déu-n'hi-do, que no es pugui la gent reservar.
Però faltan més de dos mesos, pregunta a l'organització de les copes i les supercopes femenines amb quina antelació saben.
Sí, exacte.
Els preus dels apartaments i de les habitacions d'hotel a la nit de Sevilla l'any passat va ser una borrada. Crec que, a més a més, no sé, potser m'equivoco, crec que, a més a més, també hi ha el gran premi de motos de Jerez.
Això és el 26.
Quan 25,
la que han canviat.
És a dir, que s'ajunta a la Fèria d'Abril, sí. És el gran premi que l'aeroport de Sevilla, i Sevilla també serveix, tot i que no és, evidentment és una mica més lluny, però fa de centre neuràlgic, i això va fer que la policia de Sevilla digués...
Però l'any passat, a la final de Copa, ja va coincidir amb el gran premi.
Però no en Fèria d'Abril.
Ah, clar, això no, però a mi ja em perdonaran. O sigui, no es pot ser més inútil que posar una final de Copa i després dir, hòstia, és que és la Fèria d'Abril. Què collons, amb perdó, mires a Sevilla, quins esdeveniments hi ha a Sevilla any més importants que la Fèria d'Abril. Doncs vinga, aquell cap de setmana.
El Rocío.
I sis mesos després dius, calla que la canviarem.
En Sevilla tens uns quantos.
Jo, de veritat, com més ho professionalitzen, més lamentable
però
és tot.
Però jo, més que en centrar-nos a la final, em centraria... Perquè el Barça té la semifinal i la té contra un equip que és l'Atleti de Madrid. Vull dir, ja sé que a vosaltres us encanta donar per guanyats ja els partits abans de jugar-los.
Però s'ha obert aquesta possibilitat que la final sigui un diumenge a la nit, que a mi em sembla fascinant.
Doncs ja ens preocuparem si el Barça hi passa a la final, no?
Vull dir, he dit que serà dissabte, però t'he justificat el perquè la data encara no està fixada.
Vinga, Atlètic de Madrid-Barça.
No, i bàsicament que repeteix la semifinal de la temporada passada, amb aquell 4-4 a Montjuïc i el 0-1 al Metropolitano a la tornada.
Quins dos partits tan diferents.
Sí, de Ferran Torres.
Bé, insisteixo, dius, hosti, l'Atlètic de Madrid és el més difícil, evidentment, dels tres, però posat a jugar amb el difícil... Doble partit, tornada a casa, jo crec que és un bon sorteig pel Barça.
No sé si és bon sorteig o no. A mi el que em sembla que evidentment serà un espectacle, i des d'un punt de vista blaugrana, jo crec que els equips que entrenen a Simeone, és a dir, els Atlètics de Madrid de Simeone, ho dic en plural perquè fa molts anys que hi és i ha tingut equips molt diferents, però els últims anys per a mi són equips que no són fiables. I quan juga contra el Barça, tot i que l'any passat va aconseguir aquest 4-4, anava guanyant 0-2, crec que al principi del partit.
I després anava perdent 4-2.
I després anava perdent 4-2 i va acabar empatant i va acabar perdent. Com també guanyava el partit de Lliga 2-0 i va acabar perdent 2-4. Jo no sé, però l'Atlètic Madrid de Simeone, i recalco perquè crec que l'entrenador ja fa temps que se li ha passat una mica l'arròs... És a dir, no és fiable, i per tant crec que el Barça en aquest sentit pot ser perfectament a la final.
El perill, per mi l'únic perill que té és que l'Atlètic de Madrid, com va quedar palès ahir, és la taula de la Copa, és la taula de salvació de la temporada.
És que té un equipàs, és que jo no entenc com no competeix més pels títols, que és el que jo li recriminaria si fos de l'Atlètic de Madrid a Simeone. Com pot ser que amb l'equip
no tenen exigència? No, ni exigència ni cap pressió. És com si quedar segons...
Ja.
Segons per darrere del Barça i davant del Madrid, ja està. Ells, quan guanyar el Madrid, ja tenen la temporada feta. I precisament perquè no és un equip fiable, i aquesta temporada més que mai. És a dir, venen de golejar al Betis, però van empatar a 0 en el Levante en un partit horrorós, i els va guanyar el Bodo en l'última jornada de la Champions. És a dir, l'Atlético esta temporada és una muntanya russa. No saps el que trobaràs. No saps.
A mi em sembla un mal sorteig pel Barça. Jo no estic d'acord que ha sigut un bon sorteig del Barça, perquè dels tres equips que li podien tocar, per mi és el més fort.
Sens dubte.
I la plantilla que té més recursos, i més alternatives, et diria, fins i tot, perquè ahir vam veure...
No us prefereixes a doble partit que a partit únic?
No ho sé.
Sí.
Per mi, sens dubte.
Sí, bueno, però és que estem donant per fet que el Barça estarà a la final i bueno, primer s'ha de jugar unes semifinals. Jo, d'entrada, per arribar a la final prefereixo doncs, el pitjor equip dels tres que et puguin tocar.
Tu penses a la curta i nosaltres pensem en gran.
Bueno,
llavors, arribar a una final contra l'Atlètic Club o contra la Real Societat sembla, a mi em sembla molt més fàcil que jugar-la contra l'Atlètic de Madrid, que a un partit sí que te la pot liar. Això
sí,
no hi ha dubte.
Sí.
Però te la pot liar a un partit i te la pot liar a dos. És a dir,
més difícil.
Jo
a mi m'hagués agradat més una final... O sea, una final de Copa, Barça-Atlético, que una probable final Barça-Atlético de Bilbao, que no de
l'espectacle. Seria molt millor que es trobessin a la final per l'espectacle. I per tu com a Barça, és veritat que elimines una mica el risc. És a dir, tu a la final arribaràs com a màxim favorit, però després
guanya el Barça, l'Atlético guanya la Copa.
Perdona, Ferran, que he interromput el teu argument.
No, que simplement això, que jo l'Atlético de Madrid ara... pel que dèieu, que també que és l'únic que li queda perquè està 10 punts del Barça a la Lliga, a la Champions ha de jugar a la repesca, el play-off per colar-se a vuitens, però vaja, és que ha agafat... jo veig un equip, ahir veig, per exemple, les alternatives que té a dalt,
que sí, que
ahir
sí.
No juga Sorloth ni Julián i Lookman, i després també Baena, que semblava que tornava a estar molt apagat, ahir em sembla que fa un partidàs. A mi no em ve sense gust. La baixa de Pablo Barrios em sembla una baixa molt significativa per ells, a l'alçada de la que tindrà el Barça en Pedri, però a mi no m'agrada l'Atlètic de Madrid, com que us dic. I a l'altra banda, jo veig favorita la Real Societat.
Ara mateix sí. Sí, l'Atlètic Club està fent una temporada... Està tenint una temporada complicada, perquè clar, és que l'Atlètic Club té dos jugadors que en teoria poden marcar diferències... Un va fer un gol que feia no sé quan que no marcava i l'altre, que és el bo, està jugant gairebé quan pot. Sí.
A mi em fa una mica, com a aficionat de futbol, em fa una mica de pena. L'Atlètic de Madrid, tenim la plantilla que té, em sembla espectacular. A mi hi ha molts jugadors que fitxaria.
Jo pena no seria la paraula.
Perquè tu barreges una altra... Sí. No, ara t'ho dic, diríem, com a observador, entre cometes, neutral. Que no li treguin més profit. És a dir, és que podria ser un espectacle, aquest equip. I no entenc per què no... Bé, ara començo a sentir rumors de que s'hi han fitxat a Mateu Alemany per... no sé.
Per què?
Per treure...
Per fer la transició ja sense
Simeone.
Sí, o per treure una mica de poder. Perquè si jo no tinc la sensació de que no...
Ho ha fet molt bé i sé que és un personatge intocable, però jo crec que fa uns anys que no està donant la talla.
Home, ara ja no, però fins fa 4 dies era l'entrenador millor pagat del món. Ara ja, des que va entrar Aràbia al joc, doncs ja no ho és. Però és que, vaja, estem parlant de Simeone a Madrid com si fos un entrenador top, a mi no m'ho sembla, i justament per això que dèieu, és que a nivell de plantilla se li pot treure molt més suc.
Però la gestió de l'agraïment és complicada, i aquí en sabem una mica d'això.
Sí,
aquí
sí,
els entrenadors aquí ens foten al camp, però els jugadors no, i aquí la gestió de l'agraïment ens ha costat anys de sobresous, jugadors que han allargat més la seva etapa del que tocava, en fi... No, entenc perfectament, jo també crec que a Simeone se li acaba l'etapa, però ells no ho pensen. O no hi ha ningú que tingui els nassos de prendre una decisió que és històrica.
I la figura de Mateu Alemany, no sé com li sortiran els fitxatges, perquè bueno, Lookman és un futbolista també molt intermitent. Uh-huh. Ahir va fer un partidàs, però portava 6 mesos pràcticament sense fer res a l'Atalanta, però també li hem vist, és un futbolista que ha sigut pilotador africana, vull dir, no...
Lookman, des d'aquella final de l'Europa League que crec que va fer un hat-trick...
Sí, contra l'Everkusen.
No ha fet res. Amb l'entrenador...
Sí, alguna cosa... Sí, perquè també volia marxar, tenia el PSG, tenia altres equips importants per
marxar. A mi em sembla un gran jugador en els seus millors dies. Haurem de veure quins són els seus dies no tan...
Ahir va tenir una irrupció espectacular.
Sí, un jugador molt difícil de parar.
I Mendoza, que és un malo per obrir, que és un futbolista que arriba de l'Elx...
A mi em va agradar el dissabte quan juga amb el Barça.
Sí, bon jugador.
No, i ahir l'estoneta que va tenir, i ara segurament li tocarà tenir minuts, perquè sense Barrios és possible que o ell o Marcos Llorente, que s'assemblen un ou i una castanya, futbolísticament parlant, però o en un dels dos li tocarà jugar, i és un jugador molt jove, amb molt potencial.
Sou team... Perdó, he vist la reacció de Marcos Llorente quan li ha tocat el Barça, i els que estan preocupats són ells, eh?
Sí, sí. Sí, però Marcos Llorente ha tingut
ells
un moment
necessiten la
colossal
Copa de...
en el sorteig. Que és
bueno,
que
Marcos Llorente és el de les gafes, el sol,
no,
en
fi... No, doncs m'ha semblat genial, perquè a la prèvia s'estava allargant de manera insuportable. Marcos, qual prefieres que te toque? Me da igual, no me va a canviar la vida, sacant les bolites, per favor. M'ha semblat sensacional. Era el que tocava en aquell moment, i per tant, des d'aquí els meus respectes. Tim Bernat Soler, anem camí de la Cartuja. Tim Ferran Martínez, tinc una mica de por a l'Atlètic de Madrid, a veure què hi diu vosaltres. Sònia Lear, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Atlètic de Madrid-Barça, les semifinals de la Copa Masculina. Veieu el Barça campió, sí o no, compta amb l'Atlètic de Madrid?
Doncs sí, amb un 60%, només un 40% diu no compta amb l'Atlètic. Bé, només un 40%, no, Déu-n'hi-do, un 40%, la gent que és. Hi ha diferents opinions. Per exemple, el Damià diu l'Atlético és un rival dur, però a triar m'estimo més jugar-hi a doble partit, i més amb la tornada a casa, i segurament ja amb la llicència ho sé concedida.
Ben a més... Certament, en teoria, quan es jugui la tornada i el Camp Nou podrà encabir 62.000 espectadors. Això, si hagués estat, per exemple, al revés, doncs és evident que...
He de dir que avui l'ordre dels partits s'ha celebrat a Can Barça...
Per aquest motiu?
Sí, sí, perquè, clar, si el Barça jugava a casa dijous que ve contra l'Atlètic de Madrid, no tenien la UC i, per tant, perdien la possibilitat de ficar aquests 20.000 espectadors de més.
Està molt, molt ben vist, i agraïm a l'oient que ens ho recorda.
El Jordi Durant diu, sí, però quins partidassos a les semis? El problema serà el desgast. L'Atlético exigirà molt. L'Alfonso diu, tinc la sensació de que el guanyador de l'eliminatòria serà el campió de Copa. És una final anticipada en què els blaugranes són clarament favorits, però també és cert que els matalassers són un equip imprevisible, capaços del millor i del pitjor, ja ho veurem. El Macià diu, veig que si supera la semifinal serà clarament favorit a la final. Això sí, serà una eliminatòria molt dura i espero que el Barça no pagui el desgast. L'Albert diu, sí, abans guanyant d'un gol de diferència les semis contra l'Atlético. O el Lluís, que diu, són els altres que han de tenir por de nosaltres. Hem de guanyar 3 partits, però sense deixar de banda la Lliga.
Molt bé, doncs per un marge estret, però la nostra audiència creu que aquest sorteig d'avui situa el Barça més a prop de ser campió de Copa. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Ara farem una pausa, que ja sabeu que els divendres ve amb entrepà de tutopistes. Per tant, atenció.
La tutoria. Pista número 2.
Ha guanyat 2 copes i 2 lligues, entre altres títols. Qui és?
Parlem d'un futbolista que ha guanyat 2 copes i 2 lligues, entre altres títols, i que ha compartit vestidor amb Pep Guardiola. Moment per la reflexió, ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Crec que estem preparats.
Ai, Paco.
Vols compartir aquest supershow cap de setmana de Sant Valentí de l'11 i poder guanyar fins a 300.000 euros al comptat i 5.000 al mes durant 20 anys?
I entrar junts a la web cuponespecial.es i aconseguir centenars de fantàstiques targetes regal per compartir experiències?
Òbviament.
Esclar que sí, Paco. Esclar que sí.
Supershow cap de setmana de Sant Valentí de l'11. Amor per estona.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La Calòrica torna a Barcelona amb La brama del cérvol, una comèdia existencial i política i una crítica a la necessitat constant de viure noves experiències. Un espectacle que ens situa en un hotel d'alta muntanya on tots els personatges viuran situacions que els canviaran la vida. Al Teatre Poliorama, del 5 de febrer a l'1 de març.
Ei, com anunciaries a la ràdio que Ilerna sorteja un cotxe entre els alumnes que es matriculin a FP Online?
Ja ho tinc. Ilerna sorteja un cotxe. Ilerna sorteja un cotxe, saps què? Ilerna sorteja un cotxe.
Original. Alguna cosa més?
Ilerna, el centre d'FP amb més de 30 cicles online i més del 90% d'ocupabilitat, sorteja un cotxe. Matriculat ja a ilerna.es.
El 13 de febrer és el gran dia per tots els que estimem la ràdio. Per això, durant 9 anys, hem celebrat el Dia Mundial de la Ràdio venint amb tu.
Ens has obert les portes de casa, del teu negoci...
Jo crec que és aquí.
Sí, sí.
Aquest any també vindrem amb tu, però serà diferent.
celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio arreu del país.
Tàrrega, Girona, el Vendrell, Torelló, Tarragona, la Seu d'Urgell,
de nord a sud,
d'Atena, l'Hospitalet de Llobregat, Móra la Nova, Olius, Barcelona.
I serem tots els de la Ràdio Nacional de Catalunya, repartits durant tot el dia.
Catalunya Ràdio, Catalunya Música, ICAT, 3CAT Info.
I a les 7 del vespre ens trobarem a la gran festa final, a Manresa.
El 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Amb el patrocini de Vera, fibra i mòbil de veritat i la col·laboració de Mercats de Tarragona i Forn de Cabrianes. What you want, baby,
I got it. What you need. Brutal, la veritat.
Per mi és un sí.
Lo teu no s'aprèn, es porta a l'ànima.
El nivell d'eufòria puja. Ara sí que va de debò.
El concursant que ha de seguir una setmana més eufòria és...
Qui serà el proper eliminat?
La veritat és que ha sigut molt emocionant.
Eufòria, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Rata immunda, animal rastrero.
Ens visita l'advocada Carla Vall, que confessa a qui enviaria a l'altre barri.
Com pot ser que senyors, que molt segurament d'aquí 10 anys estiguin tots morts per raons biològiques, ens estiguin empenyent a viure en un planeta que pot destruir-se, senzillament.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
El gos marca la tòfona i nosaltres no sabem si la tòfona està a 5 centímetres, a 10, a 15, si fa 20 grams, si en fa 50... Llavors, clar, és desenterrar un tresor cada vegada...
Un restaurant caníbal a Berlín.
Molt bé.
Aquesta setmana, per exemple, amb 6 euros et fas un festival de tòfona a casa teva. Dius, hosti, perquè no puc consumir-la cada setmana.
Que no, no? Teu.
No, tòfona.
No. Bé, no tenim tòfona, efectivament, el greix és com conductor.
Això és un good fast food, eh?
Boníssim.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
La tutoria, pista número 3.
Aquest personatge va jugar a l'Albacete. Qui és?
Va jugar a l'Albacete, ha guanyat dues copes i dues lligues i ha compartit vestidor amb Guardiola. Bé, em ve un nom al cap, però no...
Em ve un nom.
Un nom al cap, però no sé si jugar-me-la. Ja.
No, els líders de la competició no semblen disposats a jugar-se-la. Gemma Herrero tampoc.
Estic perduda.
Ens procedirem amb la jornada de Lliga de demà, que presenta un Barça-Mallorca.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Una mica de Bob Marley. Esperem que l'únic que es fumi demà al Camp Nou sigui el Barça al Mallorca. Ramon Salmurri. Demà un quart de cinc.
Respect.
Partit, en teoria, no hauria de presentar grans dificultats pel Barça. Tot i que avui reconec que Flick m'ha sorprès amb la dada de Muriqui, no, quan ha dit, ha fotut 14 gols aquest tio.
I a més és errònia, sí, perquè són 15.
Doncs més...
15 dels 28 que ha fet el Mallorca. És molt bèstia, eh?
Doncs certament hauríem d'estar atents.
Sí, 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 no me la va dar.
Ho saben els mallorquins, que al minut 3 va 0-1 en gol de Muriqui, perquè una altra cosa no seria gens del Barça. Què més ha dit? Bé, què més ha dit? No. Per demà, evidentment, Pedri no.
Rafinha tampoc.
No, ha pintat que en el moment de la roda de premsa encara no se sabia l'aparellament de Copa.
Sí.
Pinta que Rafinha per l'Atlètic de Madrid sí?
A mi m'ha fet més l'efecte que no pas que sí. Però vaja, des del Barça... no diré que fins i tot eren optimistes amb el partit del Mallorca, perquè el comunicat van dir una setmana, però deien que no hi havia lesió, o que no hi ha lesió i és per precaució. De fet, ho explica la Laia, que des de l'entorn de Rafinha apuntaven que podia jugar. Per tant,
La lògica diu.
La lògica diu que hauria d'estar disponible, però avui és veritat que Flick ha dit fre de mà i sense cap mena de pressa. Ha estat una roda de premsa de...
Perdona, ho dic perquè el Barça va guanyar l'Atlètic de Madrid al partit de Lliga en un dels millors partits de la temporada, que va coincidir amb el retorn de Pedri, sobretot de Rafinha, que va fer un partit des d'aquell dia, per tant estaria bastant bé tenir-lo.
Doncs roda premsa plena de noms propis, tres concretament, el primer el de Frenkie de Jong, ha explicat Hansi Flick que està molt content amb ell, diu que parlen molt, que tenen una relació de molta proximitat, ha reconegut que en pilota és un futbolista excepcional, però que sense pilota també, i que sobretot està molt content amb ell perquè ha adquirit un rol de líder dins i fora del camp. L'altre nom, el de Robert Lewandowski, Flick li ha preguntat pel futur de Lewandowski, tenint en compte que acaba el contracte a final de temporada, ha reconegut que ha parlat amb ell sobre aquest fet, sobre el fet d'acabar el contracte, però diu que no sap què passarà. Cosa que vol dir que ho sap, però no ho pot dir. No? Si ha parlat amb Lewandowski al final de temporada i de la situació, però...
Ja, el que no sabem és si Lewandowski ho sap.
Bé, home, jo crec que en la conversa queda implícit, no?, certa honestedat. Però vaja, no ho sé, estic suposant. No em mireu així. És una suposició. No sé si hi ha una decisió presa, però vaja...
Si estàs dient que Lewandowski marxarà o no?
No ho sé, però tot apunta això.
Sí, tot allà, ja.
O sigui, jo avui... La interpretació que faig de la resposta de Flick és que...
Aquest pot ser el pla del Barça a dia d'avui i un cop clarament, vagi al mercat a l'estiu, si Lewandowski encara no s'ha decidit...
Ja, clar, però això és una mica com el que dèiem abans de Mapi. Si tu ets Lewandowski el 6 de febrer no t'han dit res...
Però Lewandowski, per el tipus de sortida que pot tenir Estats Units o l'Aràbia, no sé que no sé què triarà...
No sé on ho vaig llegir.
Segur que tindrà ofertes.
Però crec que fa no gaire la seva dona va fer una entrevista on obertament parlava de l'última temporada de Lewandowski com a futbolista del Barça.
No ho afirmava, però...
No ho afirmava, però quedava tot sobretès.
Els plans van per aquí.
Estem gaudint de cada minut, perquè podria ser ja l'últim any a Barcelona, bla,
això
bla, bla.
Això acostuma a ser bastant fiable, sí. La parella de l'interessat.
La situació és que si el Barça pogués fitxar algun davanter... evidentment prescindiria de Lewandowski, que és un jugador que per edat i per fitxa, tot i que la fitxa si es renovés evidentment seria la més a la baixa, doncs ja feia complir la seva tasca.
Però això se sap el 6 de febrer i se sabia el 6 d'agost, és a dir, que el Barça no podrà fitxar un jugador que ni s'acosti al nivell de Lewandowski, a mi em sembla una evidència.
Bé, des del Barça no llencen la tovallola, no? D'acord.
Doncs el nivell actual de Lewandowski? És que el nivell actual de Lewandowski potser sí que pots arribar...
El nivell actual de Lewandowski pot voler dir que Lewandowski igual t'acaba la temporada amb 15-20 gols. 15-20 gols són jugadors caríssims. Vaja, no sé, jo...
15 gols ja els porta Ferran Torres.
Suposo que també s'ha de veure, no?, com va el rendiment de Lewandowski, si és un rendiment sostingut, si és un rendiment que va caient, si, per exemple, tu veus que va caient...
Bueno, el que veig és que Flick, els partits importants, posa Lewandowski.
Sí. Jo crec que aquí cap de les dues parts té cap pressa.
No, això pot ser.
Correcte.
Lewandowski té les seves ofertes per tenir una retirada daurada, vull dir, com dèieu ara... Aràbia té opcions, té, crec que MLS, Vancouver i Chicago, si no recordo malament. Uh-huh. I a partir d'aquí el Barça...
Una portada del Mundo Deportivo que creia Lewandowski on fire.
Sí.
Per
sí,
Chicago.
Sí. Exacte. I...
Perquè és el Chicago Fire.
Sí, sí. Està bé, explica-m'ho. M'agrada que ve.
No. Sí, és veritat que no ho havíem dit.
Aquest punt de cultura general sempre ha de ser.
Està bé. Home, tota la gent, no? És veritat.
Que donem per fet que ho sabem.
No, i que Deco moltes vegades amb això, ell ha jugat aquesta carta, anem esperant a veure com acaba, jugo amb el temps. Recordo alguna renovació com la de De Jong, que anava a dir, bueno, ja anirem veient què passa i com acabi la temporada, doncs decidirem, i ha acabat renovant. Bé, jo crec que amb Lewandowski una mica el mateix. Més enllà del que pugui fitxar, perquè crec que l'objectiu número 1 d'aquest mercat d'estiu serà reforçar el davanter centre, més enllà del central, que també el volen...
Jo més que davanter centre diria davanter, eh?
Bé, el davanter, sí.
Perquè el tema d'un nou, el mercat dels nous, el Barça, Deco sap que és limitadíssim i caríssim. Per això,
bé, hi ha un nou que agrada molt, que no està en el seu millor moment, que jugarà el Barça una semifinal contra ell, que és Julián Álvarez.
I que no costarà menys de 7 milions. És que clar, és que jo...
No ho sé, Jordi, això.
Jo si m'ho menjaré amb patates, però si Julián Álvarez acaba el Barça aquest estiu, realment serà una gran sorpresa.
I negociat amb Mateu Alemany, que diguem-ne que Mateu Alemany no està per fer-li descomptes
però
a la porta.
Però el Barça, estarà l'1 per 1, en teoria.
Sí, però estem
quantes
parlant...
Quantes vegades no s'han dit ja que el Barça
sí,
estaria
clar, en el... Sí. Bueno, si el Barça no està l'1 per 1 és que no hi ha ni, ni concessió possible. Si estàs a l'1 per 1, és un fitxatge de què? 100 milions és un fitxatge que suposa que tu en aquesta, l'impacte en els teus comptes d'aquesta pròxima temporada sigui de 20.
Hi haurà alguna venda important aquest
estiu. És la fitxa, clar.
Com cada estiu. Sí.
Bueno, jo crec que aquest estiu...
L'1 per 1 i la venta dolorosa...
Cap on...
No. I també, per exemple, si marxa Lewandowski, aquí no fas cash, però a nivell de massa salarial...
Alliberes
molts diners. De fet, més enllà de Jong i Ter Stegen, perquè estan cobrant part del diferit que ja van fer fa uns anys quan van renovar, ara mateix Lewandowski segueix sent el futbolista millor pagat de la plantilla.
Clar, a nivell de fitxa, costa, treus la de Lewandowski i poses la de Julián. La cosa és el més 20 d'impacte que tens en els comptes, que suposaria un fitxatge de 100 milions d'euros.
Mirat així, encara em convencereu.
No, però clar, la clau és que veia que realment estiguin al 1 per 1.
Li pots fer un contracte de 6 anys, per exemple. De 6 anys, jo no crec que costi 100 milions, també us ho dic. No, jo crec que pot arribar en variables a 7 milions i després vull veure si Julián té alguna clàusula
de sortida.
D'acord, també et dic que m'estranyaria, perquè si paga l'Atlètic de Madrid, crec que va pagar 85.
Sí, sí, sí.
Que tingui una clàusula per sortir dient adéu al Metropolitano.
És un equip, i especialment amb el Barça, l'Atlètic de Madrid, que acostuma a fer bons negocis.
Bons negocis, sí.
Normalment d'aquí cap allà. Car i compra barat. I aquesta vegada ni compra. Rep
recals. I aquí ja no ens hi embarcarem, perquè seria molt llarg. Faltaria saber si... un davanter que no és un nou pur amb un entrenador que li agrada jugar amb gent que fa de nou pur, encara que el que juga ara no sigui un nou de...
Clar, és que Ferran tampoc no és un nou pur.
Sí, però fa de nou. I Julián no fa de nou. Això ja hi arribaríem, però perquè, vaja, entenc que si el Barça fos capaç de fitxar Julián a la Barça...
Però Julián de nou, jo crec, per exemple, amb Argentina, juga de nou, Julián. Sí, el Mundial guanya el Mundial jugant de nou. I fa un Mundial espectacular. Sí, jo vaig descobrir allà, quan el veus en directe, és un futbolista que dius aquest noi té una gana i una fam brutal.
Jo em referia al nou clàssic, no? El Lewandowski, el Kane, rematador. El Haaland, el Gyökeres...
Sí, però aquí tampoc hem tingut... sí que n'hem tingut, però vull dir que aquest nou més Julián també s'ha adaptat molt bé a la història del Barça.
És que recordo...
No vull repetir cromos perquè són diferents, però estils més Etos, Luis Suárez, fins i tot, de la que operaria que podria jugar quan va arribar, més que quan va marxar. Era un jugador més versàtil, un davanter centre més... No tan referent, sinó tan tronc, tot i que era molt rematador, Suárez. Però Villa mateix, quan va venir aquí...
La història del Barça està plena de golejadors que no són nous. Jo dic que a Flick li agrada jugar amb un nou, perquè va provar molt un partit de Copa contra el Betis que van flipar i a Flick no li va agradar.
Però també són perfils diferents, no?
Són diferents. Julián és més davant de Colmo. Vaja, és igual, és que no volia obrir aquest meló perquè...
I després també ja poden haver-hi jugadors del Barça que li interessin l'Atlètic de Madrid.
Caçador.
Per exemple, l'han vingut a buscar l'estiu, l'han venir a buscar, ara se'n va tornar a parlar al gener, després cal veure si Caçador vol marxar o no, eh?
Clar, és que en aquest cas...
Sempre ens passa que
els que estan allà volen venir cap aquí i els que estan aquí no volen anar mai cap allà, excepte que els regalem Villa, Suárez, etc.
Fermín, no fa pinta que els agradaria, també?
Sí, però Fermín...
Tu canviaries Fermín per Julián a pèl?
No.
Fermín per Julián a pèl? No.
Què vol dir, ara no?
Que no canviaria.
Molt bé.
Ja està. Com diu el coeditor d'aquest programa, potser m'ho menjo amb patates, però a dia d'avui jo no canvio.
No, ara era una pregunta de gust personal.
Ja veig que per les vostres cares, resta de la taula, sí.
Sobretot per una qüestió de posició.
Jo ara mateix
Estem parlant sobre la base que no tinguis un nou, és a dir, que et quedis sense Lewandowski, i aleshores Fermín és veritat que està portant molt gol, però que és un paper que et podria fer Olmo, i en canvi Julián et soluciona el paper de nou, però vaja,
ja veurem com acaba.
És cert que a dia d'avui el valor de Fermín és molt alt, perquè està sent molt bàsic.
I potser el programa es menja les seves paraules d'avui.
Respecte?
Julián Álvarez.
Sí, sí, ja ho he dit. No, no, no està basat en cap informació, és una suposició, però fent els números que ha fet la Sònia, encara acabareu tenint raó. Jo, a mi em sorprendria moltíssim. Però, en fi, deixarem el debat del nou, que em sembla que l'arrossegarem fins al mercat d'estiu. Què més ha dit Hansi Flick?
Doncs, mira, per últim, el darrer nom, el de Lamine Yamal. A veure, ja saps que Hansi Flick no és molt donat a llançar-li floretes públicament a Lamine Yamal.
Ja li ha recordat.
A la rodes de premsa, però som en una situació en la que Lamine encadena 4 partits seguits, ja no només marcant, sinó que diria que jugant a un gran nivell, marcant diferències i sent un futbolista determinant, després d'un inici de temporada molt complicat, marcat per la pubàlgia, i avui Hansi Flick crec que ha estat la vegada en la que ha anat més enllà en la lògica cap a Lamine Yamal.
Per mi el més important és que s'entrena com un campió. Ara mateix està en aquest estadi. És molt llest, tant a dins com fora del camp. Has de donar el millor de tu i quan t'entrenes al 100% és quan pots rendir al 100%. Crec que ell ho sap i això és el que vull veure d'ell, perquè el seu talent és increïble i en la resta de coses l'hem d'ajudar.
Molt bé, doncs avui.
Jo interpreto que per el que ha dit Flick, igual m'equivoco, però per el que ha dit Flick és que alguna vegada Lamine no ha entrenat al 100%.
Jo crec
I que ara està molt content perquè l'està veient que no només al camp, sinó que en als entrenaments, i que això és per el que després al camp està rendint com està rendint.
De fet, Gemma, ja li va recriminar públicament aquesta temporada, a principi de temporada, el Lamine una vegada dient-li que havia de treballar més, que havia de tenir millor actitud, que havia de tenir millor estil de vida, tot plegat, i li va dir públicament en una roda de premsa. I, de fet, recordeu fa... Ostres, no me'n recordo on va ser. Ara fa poc, que va marcar el gol de tisora.
Sí, el dia de l'Oviedo.
I ell li va elogiar la destacar la pressió de l'1 a 0 contra l'Oviedo, que volem dir aquest és el Lamine que volem, i ja sabem que ets capaç de fer gols de tisora, de xilena, del que vulguis, però el que vull és que corris a dintre el camp.
Sí, sí, fa tota la impressió que el...
I que també he notat un canvi en Lamine, no només al camp, és a dir, en la seva manera de comportar-se de cara a fora. Abans era molt més, mostrava molt més la seva vida i estava, bueno, pues molt més esposat. I ara pues, està intentant centrar-se en el futbol.
De tot se n'aprèn.
Un apunt només que, ja, per tancar-ho de les inversions abans que hem dit, recordar només que el Barça s'ha gastat 25 milions aquest passat estiu amb Joan Garcia.
27.
Bueno, 25
sí, sí, sí.
Més.
Era per precisar i per comparar amb altres clubs. L'Atlètic de Madrid s'ha gastat
54 aquest mercat.
Sí, sí.
Ha vengut per 60 i pico, o sigui, ha fet més 12 de beneficis.
Sí, sí. 54 aquest mercat?
Sí. L'Atlètic de Madrid són 35.
Ah, l'Atlètic de Madrid.
Sí, sí, sí. No, el Barça, sí, zero. Sí.
Però gràcies a l'Atlètic de Madrid ha venut també molt bé. Quan sí. Ordenen la guerra...
Això que deia, el balanç és positiu.
És positiu, més 12. Ah. I després, el que és que des del club sempre et diuen que el problema és el fair play, no és un problema de cash. Mm-hmm. Que si s'ha de fer un gran fitxatge, es fa.
Sí, sí, que si estàs a l'1-1, si vols, pots. Sí.
Ara veurem.
Però és que això és així des de la nit dels temps. Això, aquesta frase de no, sí, que ja en tenim, el que no tenim és 1-1.
És a dir, tu pots gastar-te 100 milions en Julián Álvarez, després veurem si el pots inscriure.
Però per què hem tornat a Julián?
No, era una punta que volia dir que no havia descuidat.
Jo ho he dit per la quantitat, eh?
Ara, de tota manera, acabo de recordar un titular de Joan Laporta, no sé si haurà canviat d'opinió, en aquest estudi, bé, l'estudi 2, ara ja fa uns anys, dient que el Barça no havia de fer despeses de 100 milions d'euros per un jugador que, en aquell cas concret, parlàvem de Haaland, crec.
A més, Laporta, ara que ho recordo, es va desenamorar de Julián Álvarez després del partit de Lliga aquí, oi?
El dinar de Nadal crec que va sortir allà molta gent.
No. Es va fer el desmenjat al dinar de Nadal. Si continua...
Això pot ser una estratègia, negociació de...
Va punxar el globus aquell dia.
Bé, com molts jugadors, jugadors ràndoms, fins i tot recordo un moment en què el Barça estava interessat en Galant i va venir aquí, Dembélé li va fotre un nus i no se'n va tornar a parlar mai.
Hosti, Javi Galant.
Mai més. Salve, volia Xavi. Xavi. Sí, però que el va veure contra el seu equip i va dir...
No. Crec que aquell dia al vestidor Xavi li diu a Dembélé, ets un malparit. Ets un malparit.
Evidentment, sí, sí. Només faltaria, feia la seva feina.
Sí, sí.
Molt bé. Això pel que fa al Barça, què diuen a Mallorca d'aquest partit de demà?
No, bàsicament que és un Mallorca que arriba de jugar dilluns, va jugar contra el Sevilla, victòria 4-1, i que hi ha una resposta a la roda de premsa de Rasate, on li han preguntat per la línia defensiva del Barça, i diguem-ne que hi ha certs equips que li estan trobant la manera d'atacar-lo. I sobre això he fet una reflexió que crec que és interessant.
Sí, sigue siendo el bloque más alto de la liga, pero es verdad que hay cosas que han ajustado porque el fútbol va evolucionando muy, muy rápido. Al igual que parece que tú le has encontrado la vuelta a eso, ellos modifican y es más difícil, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que necesitas secuencias de pases para evitar un poco su presión, y si evitas la presión sí que se dan situaciones de mano a mano a nivel defensivo de ellos, y eso es lo que vamos a intentar, que es muy fácil decirlo y hacerlo es más complicado.
Vamos ahí atrás con Jordi.
Bon dia, Egunon, Jordi Tomàs per a Ràdio Televisió Espanyola.
Hem posat tota la roda de premsa sencera de Rasate. Molt bé, doncs Rasate, evidentment, calculant que demà serà un partit complicat pel Mallorca, però tenint en compte aquestes desconnexions que té el Barça de tant en tant, doncs vés a saber. Va, que tanquem la prèvia del partit.
Loto Hansi.